Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Consulteu els horaris a www.charlotte.com.
Més de 100 alumnes d'ESO de tot Catalunya posen a prova el seu nivell de català. Lletregen paraules i competeixen en altres proves per demostrar qui són els millors. Però només dos instituts passaran a la gran final. El Picalletres, 22 municipis, 22 ràdios i només un guanyador. Picalletres, a la teva ràdio local.
Els dimarts i dijous al migdia a Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
There's no business like show business, like no business I know.
Quan passen uns minuts a les 8 de la tarda i és dijous, comença Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, precisament, tindrem una visita d'una persona que fa molts anys que viu a Sant Cugat i que ara ha estat guardonada nada menos que con el Premi Nacional de Cultura. Però abans, com sempre, la homilia de Molta comèdia. Avui, balanços de final de temporada. Estimats germans, ara, quan està a punt d'acabar el curs, arriben els balanços de fi de temporada. El món no cau per un forat quan comença l'estiu. De fet, aquí a Sant Cugat, ara vindran les nits d'estiu. Una barreja d'activitats vinculades a les arts escèniques que combinen música de cambra, cant coral, gospel, gospel amb grups que canten de tot menys gospel, lectures teatrals dramatitzades, cinema i un llarg, etc. Deia que es fan balanços, i un que sempre arriba puntual és el del Teatre Auditori, altrament dit TA. Programació estable 2014-2015 amb 57.122 espectadors, gairebé 6.000 més que l'anterior, que suposa una ocupació mitjana que supera el 80%. Un percentatge molt superior a molts teatres de Catalunya. Però cal afegir que l'ocupació total, és a dir, l'utilització del teatre pensant en funcions per les escoles generades des del propi ajuntament o per escoles particulars o per entitats, ha suposat una ocupació de 81.532 espectadors de l'equipament municipal. En aquest apartat cal parlar del pla de dinamització educativa que ha recollit 24.410 espectadors, amb un programa genèric, Anem al teatre, que inclou música, teatre i òpera i que penso és molt interessant i que encara ho seria més si, com espero, des de les escoles es treballa abans i després amb els nens i nenes el contingut dels espectacles que han vist. La direcció del teatre es mostra optimista per l'increment de públic, sobretot, diu, jove, que d'un any a l'altre va creixent. La programació eclèctica, amb noms famosos i atractius, des del punt de vista comercial, genera presència numèrica i, sobretot, presència nova. La qüestió seria veure com s'equilibra aquesta oferta amb noms d'aquí i amb noms o espectacles que, a part del ganxo indiscutible de la seva popularitat, tinguin la qualitat desitjada. Difícil papereta, cal dir tot seguit. En el programa del dia 9 de juliol parlarem amb el programador Gerald Fanon de la nova temporada, és a dir, des de l'11 de setembre, amb en Joan Madeu Serrat, fins al 31 de gener de 2016, encara no sé amb qui. i aleshores començarem a detectar per on van els trets. També parlarem aviat del balanç fet per la xarxa de centres culturals polivalents, aquesta estructura municipal repartida pels diversos barris, ara dits districtes, de la ciutat. Una xarxa que algunes vegades no actua com a tal, com a xarxa. I espero tindrem ocasió de parlar amb el cap del Departament de Cultura, Jordi González, que seguirà al peu del canó, encara que canviïn amb el regidor, i no es pregui la frase al peu de la lletra. També espero que podrem parlar amb el nou regidor o regidora de Cultura, que t'ha de fer per les arts escèniques de la ciutat, pel teatre, la música, la dansa, que sembla s'hauran de repartir entre els 11 regidors, majoria minoritària, de CiU. Diguem, aleluia, alabades siguin les urnes, amén.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Així, senyor Eduard, encara no sabem el nom del sant.
No ho sabem.
O de la santa.
No ho sabem.
Perquè, escolti, hi ha molta paritat en aquest...
El que és segur és això, que s'ho hauran de fer entre els 11.
S'ho hauran de fer...
Clar.
A pito, pito, colorito, s'ho faran.
S'ho hauran de repartir perquè no hi ha cor. No hi ha cor a dia d'avui. Avui estem a dijous. Encara ens queda divendres.
Ai, si van a córrer cuita. És de Sabadell. Miri que tenen merder allà a Sabadell. I encara no s'han posat d'acord.
A Sabadell només.
Bueno, allà com que hi ha hagut tot això dels germans aquests, el Capone i tots aquests.
El Capone i la Quita.
Sí, exacte. Ai, senyor. Mare meva, escolti, però una cosa, això que deia de la programació, l'altre dia hi va haver la roda de premsa,
sí,
presentant certes coses que faran,
sí.
I jo sé que vostè va assistir a veure, sí, el senyor Pla, sí, que farà el senyor, sí, Jaume Pla.
El senyor Jaume Pla, que, escolti, farà un monòleg. Bé, de fet, hi ha dos veus, però n'hi ha una que és molt poc, el monòleg que es diu Quan s'aixequi el taló. Ai, perdona, quan s'abaixi el taló.
Quan s'abaixi.
Que és una... havia escrit en Víctor Alexandre i que, doncs, déu-n'hi-do, perquè és un monòleg de 70 minuts que poden ser 75.
Déu-n'hi-do.
Això serà el mes de gener.
Ah, sí, ja ho vaig veure. Diu que... Però a mi em va estranyar una cosa, perquè diu, així m'acomiadaré dels escenaris. Jo no ho crec, que el senyor Pla s'acomiadi dels escenaris, que ell li agrada i és el peu del canó sempre que pot.
Bé, ell diu això, però... En fi, jo penso que mentre vagi amb el Nina Studio i vagi fent el que va fent, es va conservant,
ai, sí,
doncs segur que funcionarà.
I tant, i tant. Bueno, des d'aquí ho felicitem, doncs, per aquest projecte.
Espero que continuï i que el tinguem ocasió de veure durant molts anys i que nosaltres ho veiem.
Home, i tant. Tothom aquí.
Perquè també tenim una edat, també.
Sí, ja té raó.
Bueno, seguim. El passat dia 25 de març, El Conca va fer pública els guardonats amb els Premis Nacional de Cultura d'enguany. El president Carles Duarte va recordar el poder de l'art per estimar la vida. És una frase que a mi m'agrada molt. Altra cosa seria que és el que passa a la realitat. I la cerimònia de lliurament es celebrarà el proper dia 17 de juny al Teatre Romea a les persones, a les 10 persones que han estat reconegudes, diu el Conca, per l'excel·lència de la seva obra, la continuïtat i la mirada pròpia i innovadora. Una d'aquestes persones, una d'aquestes 10 guardonades, la tenim en la Molta Comèdia avui, cosa que li agraeixo molt. Guillemina Collo, benvinguda.
Moltes gràcies, estic contenta jo també de ser aquí.
És una entrevista, ho podem dir-ho tranquil·lament, que ha costat una mica de fer.
Doncs sí. el que és l'agenda i els horaris, no? Sempre és complicat de coordinar.
Però al final estàs aquí.
Ah, això sí.
És el que es tracta.
Això sí, això és l'important.
Bé, una cosa que volia comentar és que Guillemina Coll és conciutadana nostra.
Doncs sí, des de fa més de 30 anys ja.
Què dius?
Sí, sí, jo vaig venir a viure aquí a Sant Cugat el mes de maig del 83.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Sí, sí, ja fa uns quants anyets.
Fa quants anys, i tant.
Sí, sí, va ser tot just arribant de la meva època que vaig estar visquent a Bèlgica, sí, on estava ballant,
sí, sí.
I al tornar a Barcelona, m'agobiava molt. Perquè
comprenc,
a Bèlgica s'estava molt bé. I, noi, tot i que jo sóc filla del centre de Barcelona, però em vaig acostumar allà a estar una mica més tranquil·la i ho trobava en falta. I finalment pues, vaig decidir venir-me a instal·lar aquí a Sant Cugat.
O sigui, 30 anys com ciutadana.
Doncs sí.
I ara, no sé si per primera vegada, doncs amb un mitjà, suposo que no, amb un mitjà d'aquí, no? El diari o...
Sí, fa molt de temps, però molt, eh? Això fa molts anys ja. Que sí, que em sembla que em varen fer una entrevista també a la ràdio, però fa molts, molts anys ja. Pràcticament ni me n'en recordo.
Bé, doncs ja era hora.
Molt bé, sí, sí.
La primera pregunta que volia fer és quina sensació t'ha produït el fet de que rebessis la notícia de que et donaven el premi?
Mm-hmm. Doncs, de fet, em vaig quedar tan parada que no, ni vaig tenir... Ni, no sé, de fet, no vaig tenir cap reacció d'entrada perquè realment em va sorprendre molt. A més, em va trobar en un moment en què jo estava de gira amb la jove companyia IT Dansa, sí, de l'Institut del Teatre,
sí,
i estava just estaven a l'aeroport de Luxemburg per venir-me cap aquí, i, noi, vaig rebre aquella notícia, em vaig quedar completament com un estaquirot, vull dir que vaig quedar ben parada. I ha sigut després que he començat a pair-ho una mica, i la veritat és que estic molt contenta, clar, em sento... No sé, em sento fins i tot amb una responsabilitat tremenda, no? De realment seguir donant la talla, diguem-ne, eh? Intentaré seguir donant la talla amb el que
he dit. Hi ha un element important que és aquest de la trajectòria.
Doncs sí.
Llavors, la trajectòria, jo et pregunto, i la trajectòria quan va començar? És a dir, quan la nena Guillermina, en un moment determinat, diu, jo vull ballar, o jo vull ser ballarina, o com va anar això?
De fet, jo sempre dic que no me n'en recordo mai de no haver ballat. No ho recordo, això. Jo sempre he ballat. Llavors, la meva mare, que era molt sensible a les arts i malauradament no es va poder dedicar amb elles, doncs em va veure que realment jo ballava amb la música a la ràdio, que sempre em movia, i m'ho va preguntar si volia anar a veure un espectacle de dansa, però jo era ben petita, tenia 4 anyets amb això. I sí, em va dur amb un espectacle de dansa i em va agradar molt. I llavors jo li vaig dir que jo allò ho volia fer. I a partir de llavors, que l'any següent ja m'hi va dur, doncs ja no he deixat de ballar mai. O sigui...
Ja parlem dels 55, 56 aproximadament, no?
Bé, ara n'he fet 64, vull dir que déu-n'hi-do.
Aleshores vas començar a anar a una escola de dansa,
sí,
normal.
Vaig anar a l'escola de dansa del barri, que la portava Josefa Maria Isar, que havia estat alumna del mestre Joan Magrinyà, i vaig començar allà. I al cap de 3 anys, una cosa així, doncs ja em van aconsellar que realment, perquè jo m'ho prenia molt seriosament, i em van aconsellar que anés a l'escola de Joan Magrinyà. I així va ser. I a partir d'allà ja... Bueno, vaig començar a fer petites cosetes al Liceu, i etcètera, etcètera.
Bueno, el mestre Joan Magrinyà, tu vas estar en el ballet del Liceu quan el Liceu tenia ballet.
Sí, 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 que ja va ser un moment
fins
bastant...
Fins als 70...
Fins als 80, més o menys. Sí,
80.
Sí, sí, sí. I va coincidir, jo en el 74 ja vaig deixar a la companyia del Liceu i a partir d'aquí doncs em vaig decidir a posar-me a ballar. Jo donava classes també i tal... I, clar, per un cantó hi havia el factor econòmic, perquè en el Liceu només podíem treballar 4 mesos,
sí.
I, clar, això no et cobria res, no? A part de que a partir d'aquell moment et tenies que seguir doncs, pagant les classes perquè has d'estar en forma, no pots deixar de ballar i de repente només posar-te a guanyar una producció.
És com un atleta que necessites estar constantment preparant. El teu cos és la teva força.
Exacte, i com que a casa doncs, teníem problemes econòmics, doncs em vaig posar a donar classes i vaig voler realment dedicar-m'hi bé a donar classes i no és que volgués deixar de ballar, que això no ho he volgut mai, però sí que em vaig plantejar, bueno, si vull ballar, vull ballar bé, i amb 4 mesos a l'any i després unes quantes classes no n'hi ha prou. Llavors vaig estar-me un any donant classes i participant també en una companyia que en aquell moment es va formar sota la direcció de Ramon Soler, que va ser la primera companyia del Ballet Contemporani de Barcelona.
Sí, ho recordo.
Sí, sí, doncs vaig estar un any amb ells i després ja vaig decidir-me a anar a provar sort. I vaig anar a provar sort a Bèlgica i allà em vaig quedar uns quants anyets.
Quant temps vas estar?
Vaig marxar d'aquí a finals del 75 i vaig tornar a finals del 82.
I aleshores aquí quan tornes sí que crees una companyia que és companyia d'art.
Exactament. Creo una companyia perquè de fet vaig venir i vaig posar-me a donar classes, ja que sempre m'ha agradat. La labor pedagògica és una cosa que m'ha agradat tant com el fet de ballar. Però sí que he tingut clar sempre que no pots només dedicar-te a donar classes deixant a part el que és el món professional. Jo sempre he pensat que l'ensenyament era una cosa viva i que havia d'evolucionar i que no pot evolucionar si no va en paral·lel amb el desenvolupament professional de la dansa. I per això mateix vaig començar a donar classes a l'institut l'any 83, però immediatament vaig trobar la manera d'estar en actiu. I una manera va ser aquesta.
Compaginaves el fet de la classe amb...
Exacte, el fet de l'ensenyament amb el fet professional, és a dir, de creació, que és una cosa que també m'ha agradat sempre, fer coreografia, i portar un grup de gent professional. I així és com em vaig embarcar amb el DART, companyia de dansa.
En aquell moment jo diria que a Catalunya, quan tu vas fer crear d'art i tot plegat, hi havia realment una eclosió de molta gent que feia dansa, i tu també has viscut, m'imagino, aquest fet tan especial, diria, de la segona meitat del segle XX, que és aquest desplaçament de lo que podríem dir de la dansa clàssica, del ballet clàssic, del ballet, doncs, de l'escola russa, després de l'escola francesa,
etcètera. De les puntes i tot això.
Exactament.
Sí.
A aquesta altra explosió de diferents maneres que en diuen dansa, fins a arribar a la dansa-teatre, l'última, conseqüència, potser seria el final d'una... Com ho has viscut personalment, tu?
De fet, jo vaig viure ja bastanta harmonia amb el que era la dansa clàssica, la neoclàssica, el contemporani, etc., amb els anys que vaig estar a Bèlgica, perquè allà hi havia la companyia aquesta del 20è segle, del Maurice Béjart, i clar, ja era una companyia que anava ja del neoclàssic al contemporani, com aquell que diu, no? Evidentment sota la personalitat del Béjart, no? Però a més a més a més venien moltes coses, passaven moltes companyies, hi havia moltes tendències. I la segona companyia on vaig estar, que va ser el Reial Ballet de Flandes, en allà realment teníem un repertori dins de les obres que representàvem que ja era molt eclèctic, és a dir, que hi havia una mica de tot. Fèiem des de coses amb puntes a coses descalços, teníem contacte amb els coreògrafs emergents, la directora que teníem en aquell moment, i realment em va servir a mi per estar realment al dia de tot tal com anava evolucionant i, a més, per entendre totes les estètiques que anaven sorgint. De fet, quan jo vaig venir cap aquí, jo vaig venir absolutament oberta i pensant que tot era dansa, no? I em vaig trobar una guerra aquí, em vaig trobar la guerra dels clàssics amb els contemporanis. De fet, té una explicació molt simple. Amb tot el que va ser la dictadura i tot plegat, aquí ens vam quedar molt tancats amb unes estètiques molt, molt determinades. I clar, quan va sorgir realment l'expressió contemporània, pues va ser un trencament que, de fet, va una mica fer al revés, o sigui, va desplaçar a tot el món clàssic.
I aleshores també és un tipus de trencament que es vinculava també, encara que no es vulgui, sociològicament i políticament.
Clar, que no tenia que ser-ho, perquè això exacte. No té res a veure, però sí que es vinculava. I d'aquí, de fet, és d'on va venir una mica aquest oblit que hem patit en els últims anys amb la figura de Joan Magrinyà, que de cop es va quedar com desprestigiada. I a veure, jo reivindico la figura de Joan Magrinyà perquè va ser un gran mestre i va ser una persona absolutament oberta, a més a més ell viatjava per tota Europa en l'estiu i venia sempre amb idees innovadores i havíem fet amb ell ja unes classes de el que eren els principis de la dansa contemporània i de la tècnica Mat-Matox, que era una tècnica que després derivava cap al jazz, però ja havíem fet nosaltres les nostres primeres proves de tot això. Vull dir que era una persona oberta i que, a més, ho contemplava tot. Començant perquè ell mateix feia també, a part de les coreografies de dansa clàssica, també feia pues, clàssic espanyol, no? Feia coses d'escola bolera, feia coses de flamenc, no era flamenc pur, però era escola estilitzada, coses amb influències de la dansa catalana. Vull dir que ell era un home molt obert i no sé per què se li va donar doncs, aquesta etiqueta, no? I ha sigut una llàstima perquè això durant uns anys ha impedit que hi hagués, diguem-ne, que es tractés la dansa d'una manera normal, amb una naturalitat, amb normalitat, que de fet és el que està començant a passar ara, que ara ja tot està més tranquil i realment pues, està clar que poden conviure tots els tipus de dansa.
Jo penso que hi ha hagut algun tipus, algun mestre i algun grup, algun ballet, sobretot penso en un moment determinat amb en Nacho Duato, en un moment determinat, a Piscicaia en el seu moment també doncs, a Madrid, o la Maria d'Àvila, una sèrie de gent que van intentar potser fer aquest tipus de eclectisme, no deixem del tot, no, o sigui, no ens oblidem del petipà, però això no és tot.
Clar, evidentment. És que això amb altres arts sembla com que ja està digerit des de fa molt de temps i amb la dansa no sé què passa, que encara tenim alguns problemes, no? A veure, que s'apreciïn les noves obres contemporànies no té res a veure amb que hi hagi un respecte amb el repertori tradicional. Bé, passa amb el teatre, això. No es deixa de fer Shakespeare perquè hi hagin nous creadors actualment, no? Doncs és el mateix. S'hauria de tractar amb aquella naturalitat que malauradament encara no hi som del tot. De tota manera, cal afegir que el no haver tingut la possibilitat realment de tenir una companyia, quan dic companyia ho dic realment on hi pugui treballar una sèrie de gent que es pugui guanyar la vida amb això.
La companyia nacional.
Nacional, amb la que la gent, nacional o no nacional, mira.
No, això... ja ens entenem.
Sí, una companyia
que tingui un suport suficient per poder
exacte.
Fer una feina, no d'un any,
no.
Sinó de tot anys i anys i anys, generació.
Clar, és això el que ens ha faltat sempre. I clar, això també ha fet que a tot el món de la dansa es quedés com molt, molt, molt estrany, no? Com malaltís una miqueta, perquè els grans creadors que n'hi han hagut aquí i són encara, no? De totes les companyies aquestes, del que deies ara, no? Que van eclosionar el seu moment, com és el Serge Albert, com és l'Àngels Margarit, etcètera, i altres que han vingut al darrere, no han tingut més remei cadascú que espavilar-se per intentar esgarrapar els diners de la subvenció una mica d'aquí, una mica d'allà, i això ha creat un ambient molt, molt, molt malaltís, diguem-ne, que no s'ha pogut tractar, doncs això, amb naturalitat, que és com el que calia fer, no?
En un moment determinat, quan es va crear el Mercat de les Flors, semblava, potser de 20 anys aproximadament, semblava que hi havia... que s'havia arribat a aquesta idea clara de dir, tenim un espai determinat que el dedicarem específicament a la dansa i hi posarem una mica de tot, no? I a la vegada creem. I després això va anar com trencant-se, no?
A veure, és que també costa molt abarcar-ho tot s'ha de dir, Eh? Llavors ells han fet una aposta determinada i trobo que Déu-n'hi-do, que estan fent moltes coses perquè a més tenen en paral·lel, fan tota una labor pedagògica del que és la creació del públic per la dansa, etc, etc. Fins i tot ara estan en un projecte que també treballen amb les escoles de com introduir la dansa a les escoles, etc. Llavors, clar, tot no es pot agafar. Ells han optat molt per no només per portar coses actuals, sinó per també donar sortida a aquells nous talents que surten, que emergeixen en aquest moment. I bueno, una mica és el marc que tenen marc, no vol dir que no ho acolleixin tot, però sí que d'alguna manera han tingut que centrar-se en un tipus de companyies i d'estètica determinada. També el que falta sovint és que hi hagi una mica més de coordinació entre els diferents teatres, això també, i li han deixat com si diguéssim al Liceu el fet de poder portar grans companyies entre elles, perquè clar, amb un repertori clàssic no es pot fer amb poca gent, es necessita molta gent, no? Llavors, realment ho han deixat una mica al Liceu, que fes aquestes, o sigui, que acollís aquestes grans companyies de molta gent.
El que passa és que parlem de 3-4 vegades a l'any.
Sí, clar, és que es creen nous llocs, però al mateix temps també se'n perden uns altres, no? Perquè també hi havia abans el que era l'espai de dansa, que estava allà a la travessera, no?
Sí,
i allò ho hem perdut. Sí. Llavors, se'n creen de nous, però se'n perden d'altres.
I a Terrassa, durant molts anys, ja hi ha hagut el Festival de Dansa, que Déu-n'hi-do,
l'havia portat
a moltes companyies
que
molt interessants,
que
jo recordo, a vegades, potser fins a 8 companyies diferents en dos quadrimestres, o en 8 mesos, aproximadament.
Sí, amb d'art també hi havien participat.
Sí.
I la veritat és que funcionava molt bé. Però és això, van pujant i baixant coses, no? Perquè, bueno, Terrassa se segueixen fent coses, però potser no de la mateixa manera. I, en canvi, doncs, també tenim l'Alçat a Barcelona, no? A Sant Andreu, que allà, Déu-n'hi-do, allà també estan intentant obrir. Però, bueno, és complicat per això, no? Perquè el que no hi ha realment és, diguem-ne, un projecte únic de dansa. Hi ha com gent que es va espavilant, que van tirant endavant...
De tant en tant va sortint alguna llum. David Campos, Santa Coloma de Gramenet.
Exacte.
L'Àngel Corella, que sembla que sí, que li diuen que sí, però ara sembla que no.
Però de fet són iniciatives particulars. O sigui, de fet, el que no hi ha és un projecte de dansa amb gran, diguem-ne, del que és la dansa i que pugui acollir moltes coses, no? I, bueno, jo també penso que tot tampoc no es pot fer, i menys ara en el moment de crisi, que ens trobem encara, no? Però que caldria apostar per alguna cosa que realment tirés endavant. I després les altres coses es podrien anar contemplant, però des d'una altra perspectiva, i obrint les portes, per què no? Altres iniciatives, però hauria d'haver-hi un nucli fort. I aquest encara no l'hem aconseguit.
Tu estàs fa molts anys a l'Institut del Teatre, com a directora de repetició, diuen?
Sí, bueno, de diferents coses. Jo estic allà una mica polivalent.
Explica una mica la teva acció en l'Institut del Teatre.
De fet, quan vaig entrar a l'Institut del Teatre, jo vaig entrar com a professora de dansa clàssica, cosa que he fet i no he deixat de fer en tots aquests anys, però després he anat passant per diferents llocs, no? He donat des de classes de repertori, després, quan va venir la Caterina Larca, la van fer directora d'IT Dansa, doncs em va demanar que si volia treballar amb ella, jo li vaig dir que sí, encantada, i des de llavors em vaig vincular a IT Dansa com a repetidora, com a professora de repetidora o com a mestra repetidora. Doncs és una cosa que he seguit fent. Després també he fet tallers pels alumnes, moltes altres coses. En un moment donat vaig agafar la direcció de l'escola professional també. Després vaig deixar l'escola professional, però ara estic, de fet, a l'escola superior, l'escola on s'ensenya coreografia i interpretació o pedagogia. I en aquest moment jo estic com a cap de l'especialitat de pedagogia de l'escola superior.
Ara que ja entenc per què era tan difícil fer l'entrevista.
Moltes coses, no?
Clar, ara ja m'ho has explicat claríssimament. Clar,
doncs sí.
És impossible.
Sí, sí, i en aquest moment,
a casa et coneixen.
Em coneixen, sí, però no em veuen gaire, la veritat. Sí, sí, els caps de setmana i poques hores. Sobretot ara, que com que ja tinc els fills grans, pues, ara, sortosament, cadascú pues, ja fa la seva vida, però a casa hi som ben pocs, sí, sí.
Per que ho vius, pel que expliques, sí. Amb molta vocació. T'agrada?
Sí, tot m'agrada. La veritat és que ho gaudeixo tot. I quan hi ha un nou projecte, de seguida em costa dir que no, perquè de seguida hi veig possibilitats. Ah, sí, això, estupendo, no sé què. I això anirà bé per allò altre. I de seguida
això
veig
la gent ho capta, eh?
Sí, no?
La gent ho capta i diu, ja ho veuràs, li direm, i ja veuràs com ens dirà que sí.
No, però he après a dir que no, perquè de tota manera els anys van passant i ja no tinc la mateixa... Sobretot la capacitat de recuperació. Energia en tinc molta encara, però no, i la capacitat de recuperació, allò quan arribo cansada a casa, al matí, ostres, em costa, eh? Em costa arrencar.
De la teva experiència a Bèlgica i a Flandes, que explicaves abans, suposo que em vas treure molt per després poder fer aquí el que has anat fent.
Doncs sí.
I a més devia ser doncs, un contrast, no? Perquè jo quan a vegades miro i llegeixo doncs, els pressupostos que hi ha, quan parlem d'Europa, això que diuen Europa, que jo a vegades no sé què és exactament, els anglesos tampoc ho saben, els britànics
tampoc
ho saben. Doncs quan ho llegeixo i veig els pressupostos que hi ha per qualsevol de les arts escèniques, els teatres que hi ha municipals, els teatres que hi ha doncs, per persones, i miro les xifres, clar, és que et quedes
al·lucinat. Sí, no tenen res a veure, és un altre món, és un altre món, completament. I fins i tot tenen una subvenció, però a més, encara estan actius ells buscant, jo què sé, mànagers, gent que els recolzi, busquen els ajuts dels bancs, busquen per aquí, per allà. Vull dir que encara fan entrar molt més diners. A la companyia, o sigui, tenen en allà tot un equip de gestió del que és la companyia fenomenal i estan oberts a moltes coses. Aquí no sé què passa, que amb les coses oficials també sembla que posin com moltes traves i en allà és al revés, no? A tot arreu hi ha problemes, però sí que la mentalitat és diferent, la mentalitat bàsica, no? Per exemple, una de les coses que jo penso que allà ho tenen molt bé, allà dic Bèlgica, Holanda, altres països, no només Bèlgica, molt més enllà, és que malgrat hi hagi, doncs jo què sé, un partit polític, un altre, el que sigui, hi ha tots aquests nuclis que segueixen funcionant, perquè és una altra cosa. És la cultura que té una manera de funcionar i té unes necessitats i ells n'estan sensibilitzats a aquestes necessitats de la cultura i ho segueixen recolzant, sigui quin sigui el partit que en aquell moment pues, surti vencedor, no?
Això parlava en Carles Duarte quan diu això, diu el poder de l'art per estimar la vida.
Aquí està.
Clar, per estimar la vida i estimar la societat. Clar, tu, que estàs molt ficada des de fa anys amb el tema de la preparació de gent jove, tal, clar, si pensem el que passa a l'escola, què em diries? L'escola primària o secundària?
Doncs penso bastantes coses actualment i una d'elles que em posa molt nerviosa és veure com cada 2 per 3 canvien els plans d'estudi. Això trobo que és un disbarat immens, perquè aquestes coses justament van abocades al fracàs, perquè no deixen que les coses se sedimentin i realment es consolidin. O sigui, a la primera de canvi ja ho estan canviant tot, pensant que així aniran millor, i això és una gran mentida, perquè han fet uns canvis tan ràpids que no li donen temps ni als professors a reciclar-se, ni a les famílies a tornar-se ni a res. Llavors, clar, en surten perjudicats pues, els nanos directament, perquè no els hi donen unes matèries païdes, unes matèries clares, perquè constantment han d'anar canviant, o el repartiment del temps, o el que sigui. Hi ha algunes escoles que se'n surten pues, per la voluntat de la direcció i tal, pues, que intenten capejar com poden, per protegir realment els nanos i bueno, que és una llàstima, vaja, jo trobo que és un disbarat tants canvis tan ràpids, això per un cantó, i per l'altre, que ja fa molts anys que ja es tenia que haver caigut amb que la dansa és una primera eina, una eina fonamental integradora i projectadora de l'aprenentatge.
tu abans fora de micro m'explicaves una mica el fet aquest de determinada gent que ha vingut, gent que ha vingut de fora, una manera com d'integració, tu creus que funcionaria perfectament,
és
amb
bàsic.
El moviment.
I hi ha, en realitat hi ha moltes experiències, eh? Si ens fiquem una mica en el món de l'educació, de la pedagogia, hi ha molta gent que ha tingut unes idees extraordinàries i que han fet projectes d'aquest tipus i els ha donat uns resultats increïbles. El que passa que sempre són coses que queden com bolets, diguem-ne, molt apartats, o que se'n parla un moment donat i després desapareix, en lloc d'aprofitar aquestes experiències, i realment això sí que valdria la pena que s'ho pensessin, i simplement introduir el moviment a dins de l'escola i deixar que la gent es pugui expressar amb el moviment, amb la seva cultura, amb la seva manera de bellugar-se. És una eina fenomenal, integradora, a més no poder, la dansa.
Jo estic molt d'acord amb tu, però tinc la impressió, no sé si tu també ho creus, tinc la impressió que tal com van les coses i pensant amb la música, doncs ho tenim de moment, de moment ho tenim una mica. Sembla que aquests canvis que sembla que es vagin produint, potser arribarà un moment que se n'adonin això que estaves apuntant tu abans. Una cosa és unes idees determinades d'aplicació política, sí, les que siguin, econòmica, financera, etc. I l'altra cosa és aquesta formació integral.
Aquí està.
Que és la formació integral que necessita una mica
clar,
això que estàs dient.
Sí, sí, i que és de domini, a veure, de domini internacional, perquè cada vegada, cada cop més, s'estan utilitzant les arts com una eina no només integradora, sinó com canalitzadora del que són les emocions, del que és el desenvolupament de la sensibilitat. És que és fantàstic, no podem només ensenyar matemàtiques, llengües... No, hem de fer créixer les persones, i això és l'art el que té aquesta capacitat fer-les créixer.
Tenim les humanitats malament,
Exacte.
Ens diuen que no cal. Hi havia una frase molt, molt maca que d'aquella senyora que ara estava lluitant per la Comunitat de Madrid, per l'Ajuntament de Madrid, que deia más troncales y menos marías.
Ja.
O sigui, que imagina't tu, doncs, si el concepte és aquest...
Sí,
doncs,
sí.
Va. Jo volia comentar també sobre el tema d'això que s'ha dit la dansa-teatre. Aquest final de la cua, potser, de les variacions que hi ha hagut, a partir del que deies tu, partint del clàssic, anem al neoclàssic, anem canviant, anem introduint. Què en penses, en general? Cala Pina Boix, per exemple, seria el personatge, l'icona d'aquest
sí,
tipus de...
Sí, de fet, va ser una mica la que va començar a donar-li expansió, no?, aquesta idea.
Què en creus?
A veure, jo ho trobo fantàstic. De fet, mira, ara en el teatre grec, nosaltres amb la IT Dansa tenim una producció que tindrà molt a veure amb això, perquè és una obra de text,
sí,
que es farà amb músics també i amb dansa. I és una mica una integració tot plegat, que hi ha alguns actors que faran de ballarins en un moment donat,
sí,
i una ballarina concretament, que l'havíem tingut a la companyia i que és ballarina i coreògrafa en aquest moment, que també farà d'actriu, vull dir que també dirà text. Llavors tot això a mi em sembla fantàstic, o sigui, per què tallar els camins? El que passa que de vegades es confonen els gèneres amb la qualitat que s'ofereix. I aquesta, per mi, és la cosa. O sigui, tot és possible si realment hi ha un ull que vetlla per la qualitat i que allò produeixi pues, una satisfacció o produeixi una emoció en l'espectador, que et faci pensar, que et faci sentir. D'això es tracta. La resta, per mi, penso que hi ha moltes coses, que tot té cabuda.
Que aquí hi ha un tema d'aquest de la segregació, no? És a dir, dintre de les arts passa com passa en moltes coses. És a dir, això és bo, això és dolent, això sí, això no. Llavors, potser l'únic nivell que s'hauria de mesurar seria la qualitat.
Exacte. És que és...
Bueno, i la sensibilitat, perquè arribar a l'espectador, això, emocionar-lo...
Clar, és que una cosa va lligada amb l'altra, No ho podem deslligar. Llavors, per exemple, sí, això també és una de les coses que jo personalment hi he lluitat una mica, perquè en un moment donat, després de DART, companyia de dansa, pues vaig fer una mena de projecte, un projecte ben definit, però que eren músics, i portàvem músics en directe i fèiem dansa. Pues va haver-hi unes dificultats per poder vendre aquests espectacles, perquè deien, però vostès què són?
Què és això?
O música, o concerts, o dansa. Dic, bueno, és que són les dues coses. Clar. I això va donar molts problemes en aquell,
m'estàs
aquell
moment. Del...
Això estic 80... parlant dels 80 i pico, 90, dels 90, dels començaments del 90. I va ser molt complicat, realment. Vull dir, és com que encara no estava en el cap,
ara,
no, de
en aquest moment,
de la gent.
El problema seria un altre, seria l'econòmic.
Sí, també. Bueno, aquest ja ha sigut sempre, aquí sí, a casa nostra, aquest ja ha sigut sempre.
Però potser ara en aquest moment encara pesa una mica més.
Sí, en aquest moment encara.
Ara hi ha moltes obres de teatre amb dos actors, o d'un actiu actor,
sí.
Poca escenografia, intentem que no hi hagi massa coses, llums...
Sí. De fet, no és només aquí, és per tota Europa, això.
Clar.
Perquè també ha passat, abans les companyies eren més nombroses i tenien la capacitat, allò que dèiem abans, no?, d'agafar gent jove perquè adquirissin experiència, perquè treballéssim en coreògrafs i després poder-los tenir de plantilla. Però ara aquesta figura del que era l'estager...
I els ballets estaven preparats per això, no?
Exacte.
Hi havia el número que sortien tots els estagers,
exacte.
I a continuació sortien les figures...
Doncs això ha desaparegut i ara totes les companyies s'han reduït. Què passa? Que ara cada cop surten més bons ballarins i més joves, però resulta que no tenen capiguda a les companyies perquè no poden tenir aquesta figura. Llavors, només agafen gent amb experiència adquirida ja. Llavors, és un problema. Per això han començat a sorgir joves companyies, perquè és de l'única manera que els joves poden adquirir aquesta experiència prèvia, si no és com impossible.
S'han de fabricar la companyia.
Sí, és això.
Clar, és veritat, és veritat.
És una necessitat que ha sorgit i, clar, cada cop hi ha més, perquè és que realment és una necessitat. Sí, és molt difícil ara que un jove sortit de l'escola el puguin agafar en una companyia professional, per bo que sigui.
Quin futur hi veus a la dansa a Catalunya, Guillermina?
A veure, malgrat tots els inconvenients i totes les pegues, sí que puc dir que, per exemple, des de l'Institut del Teatre jo veig gent, i que segueixo veient gent que s'acosta, que té ganes de fer dansa, inclús amb aquella mena de cosa estranya que els homes s'acostin a fer dansa. Ara cada vegada hi ha més nois, no és que sigui igual que les noies, però cada vegada n'hi ha més. Vol dir que hi ha una mentalitat més oberta, vol dir que la gent té ganes de fer-ne dansa, I jo penso que és aquí, el futur és aquest, és que la gent realment en tingui ganes de fer-ho, ho gaudeixi, que realment és un treball que sí que evidentment és molt sacrificat, com tothom sap, però també és altament gratificant, perquè el fet d'estar allà fent dansa tots els dies també és molt gratificant, no és només sacrificat.
Bé, Sant Cugat, com tu saps perfectament, hi ha moltes escoles de dansa,
sí,
hi ha forces...
I la majoria són amigues meves, que tenen les escoles.
Ja m'imagino. Hi ha la Laura Esteve...
Exacte, que ens coneixem des del Liceu.
Exactament.
Sí.
Doncs n'hi ha moltes, i com n'hi ha de música, com n'hi ha de tots, sempre diem això que Sant Cugat és una ciutat molt rica, molt culta, etcètera. I jo a vegades sempre dic que sí, és veritat, però hauríem de tenir més espais per poder demostrar això d'una manera freqüent.
Sí.
La xarxa d'espais polivalents està bé, però tenia que estar circulant contínuament molts grups i anar funcionant. Guillermina, estic molt contenta que hagis vingut.
I jo des d'aquí.
Hem pogut parlar gairebé de tot.
Sí.
I no sé si et queda alguna cosa que vulguis dir. A part d'esperar el dia aquest, el dia 17, que és la setmana vinent,
sí,
que ja està aquí, i que llavors serà un moment de donar-te el premi que t'han atorgat, doncs
sí,
per la carrera.
Doncs sí.
Tens unes paraules preparades?
No, més que res, recordo que m'han preguntat darrerament que, a veure, que què els diria als joves que volen fer dansa, no?, que com veiem el futur dins de la dansa, etc. I jo penso que no cal ni mirar tant cap al futur. Home, el futur de si d'aprendre per fer-ho bé, sí, però sobretot en aquest sentit, és a dir, què tens ganes de fer, què vols fer, perquè el fet de fer una cosa que t'agrada i fer-la en plenitud, Això és una meravella i això s'ha de fer. Després ja ens trobarem la manera de guanyar-nos a la vida i de, ja trobarem recursos, ja trobarem... Hi ha moltes fórmules, eh? Però d'entrada penso que el que ha de fer la gent jove és realment sentir, seguir la seva intuïció, les seves ganes de fer una cosa en plenitud i fer-la seriosament i en profunditat. I que això no té preu, que això s'ha de fer, sí o sí.
Bé, jo penso que amb aquest últim consell, que en definitiva és una definició de la pròpia Guillermina Coll, doncs et despedim de tu, t'agraïm molt que hagis estat aquí, i espero que aviat tornem a veure'ns.
Doncs sí, igualment.
Que hi hagi ocasions i formes per poder fer-ho.
Igualment.
Moltes gràcies, Guillermina.
A vosaltres.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, que maco això de la dansa. Jo ja recordo les meves postures fent allò...
Havia anat a l'escola de dansa?
Sí, ja se'n recorda, que em va veure el Nureyev. Ja se'n recorda que li vaig explicar que va venir a Múrcia i tot allò.
Sí, però jo vaig ser-hi. No,
però un dia li vaig explicar.
Sí.
Ai, miri, perdoni, senyor Eduard, és que avui vinc una mica estressada.
Per què?
Avui. Home, perquè he vist que la programació de la Festa Major, que s'acosta...
Sí.
Diuen que hi ha 250 actes en 4 dies. I he fet els meus càlculs.
253!
Ah, miri, doncs miri, esperi que
he fet
la divisió altre cop. Doncs miri, jo he calculat 48 hores, perquè comptant les 12 hores una mica de dia, si vol començar el dia a les 12 i acabar-lo a les 12, més o menys, eh? Dic, escolta, he fet la divisió i em surten 5,2 actes cada hora. Llavors això, entre cada quart d'hora, dividim a quarts d'hora, és un acte i pico cada quart d'hora.
I anar amunt i avall?
Clar, amunt i avall. I amb 5 minuts o 10 minuts que perd d'anar a un lloc a l'altre, ja em diré, ja m'explicarà qui ho ha pensat, això.
Bueno, perquè diuen, hi ha molta activitat per joves.
Ah, bueno, clar, aquests,
llavors diuen, aquests nois corren molt, aquestes nois van molt de pressa.
Van molt de pressa amb una avall.
I poden arribar pim-pam un moment.
Sí, és veritat. Bueno, el que m'ha agradat és que diu que han fet una taula de programació,
sí,
perquè són una gent així, que són els que pensen,
sí.
I aquest any han dit, mira, fem oportunitat als que no són caps de cartel, sap? Com jo, per exemple, oi que sí?
Clar.
Donen oportunitat pues, a les noves figures, als nous talentos, que surtin a la Festa Major. M'agrada, escolti, per cert, el dia 28 de juny jo estaré a la Festa Major, però ja li explicaré més endavant. Doncs avui, justament, com per fer una mica de sabor de Festa Major, he pensat, parla de la Festa Major, dels espectacles que fan a la Festa Major.
Encara fa falta, no,
No, dels espectacles de Sant Cugat, no, del concepte Festa Major, saps què vull dir? I ara podríem posar aquella cançó típica. Ai,
home,
és un clàssic, aquest.
I tant.
Aquest sí.
I tant.
Alegria.
Aquesta final la posaven cap al final, això, no? Quan s'acabava l'embalat, quan s'acabava el ball a l'embalat.
Sí, això ho canten les orquestres, quan ja tothom està piripi total, que sí.
Bueno, hi havia èpoques que la cosa era molt sèria, els embalats, jo me'n recordo molt bé.
Sí, té raó. Sí, hasta hi havia palcos.
Hi havia
palcos. Jo llogava el palco cada any. El palco presidencial, i te seies allà.
Quan vas per ballar, la mare girava, la noia girava, a veure la mare quina cara posava.
Estaves el Bernabé, jo i ala, l'espelma de la mama. No la meva, la meva era molt moderna, la seva.
Ah.
Aquella era de missa, mare meva. Ai, senyor, doncs escolti, parlant de missa, la Festa Major, un bona diada de Festa Major, el dia del patró, comença tot amb un bon sermó.
Sí.
El sermó, doncs, que hi ha el capellà, que va explicant, doncs, una... Mira, hi ha el típic...
Estimats germans! Els que veniu cada diumenge i aquest ramat de menjapans que se'm despenja per aquí només de tant en tant. Perquè és costum
aquest no és el mossèn d'aquí,
No ho sé, vol dir que no és el Blai, aquest?
No, 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 no.
No, no, no. Potser no, potser no. Bueno, però escolti, la tos, el que obre el caramelo, el nen... Aquí, el que passa aquí a Sant Cugat, el que hi ha molts nens, sempre que fan el sermó, i vinga, i sents plorar, i sents aquell capellà pobre que va dient, ai, la canalla, bendecidos, a veure si els tragueu a fora, que no paren de fotre soroll, que sí. A mi m'agrada això. Després, quan se surt, lo típic és que quan se surt d'ofici, senyor Eduard, què fa la gent quan surt d'ofici? La plaça, doncs hi ha les sardanes, que sigui, sempre les sardanes, una bona sardana quan se surt d'ofici, i llavors, veus, ja refila la tenora, fan els seus assajos, allò amb la tenora, això.
Ara s'han quedat. Ara, ara, ara comença.
L'introito, fan l'introito. I comença, bueno... I van fent així, llavors a la sardana i tot. I després, a la tarda, és l'hora dels espectacles infantils, que són aquells grups, aquells ex-hippies, que ja passen dels 40, però que es posen uns pantalons virulats i una guitarra, i apa, vinga, som-hi, colla, i fan allò un espectacle infantil, oi que sí? Són l'excusa perfecta per a aquelles mares que no poden sortir de nits, però que es volen desmelenar. I llavors de vegades veus el típic nen amb una cara de pomes agres que està cansat, que ja no pot més,
i la mare,
vinga, el Joan Petit quan va allà, aquí a Sant Cugat també n'hi ha moltes d'aquestes mares,
és un nen,
què diu? Que és un nen?
Un macho.
Un macho, la hembra i el macho, ai senyor. Després, havent dinat, comença el concert de la Festa Major, que sí, amb aquells repertoris típics de la banera aquella de la Carmen, el rosó, les àries, la cançó d'amor i de guerra, que sí, amb aquelles orquestres. És maco, perquè a mi el que m'agrada és que et fan el cant de la senyera i després et fan una cançó del Manolo Escobar i no passa res.
No.
Tothom content, que sí? Aquells solistes amb aquelles dents, aquells d'aquelles orquestres, aquells cantants, els mongrins, el Bisbal, són cobles, I després, bé, ja anem justos, que sí? Ai, senyor, mare, veu, sempre estem igual. Bueno, jo el que volia dir, sobretot, és que el que és molt maco de la Festa Major és el teatre d'aficionats. El teatre d'aficionats que es fa a la nit, que són aquells que moltes vegades surten i saluden.
Sí, saluden al públic, i tenen públic allà assegurat.
Tenen el públic, o jo què sé, o el Manelic, una vegada vaig veure a Terra Baixa i el Manelic diu, Marta, diu, espera't un moment. Diu, i va mirar el públic i diu, escolta, Anselmo, que és el del gra cuit, era, sap? Diu, guarda'm 200 grams de cigrons per després de la funció, que sí? I a la nit, l'hora més esperada és l'hora de la revista, o de les habaneres, també.
Se n'anirà el sol,
Ai, sí, ja té raó, que són aquells que van amb polo, són els mateixos que els trabucaires. S'han fixat que fan la mateixa cara, I es canvien, es treuen allò a la barretina i es posen la samarreta de ratlles. Bueno, escolti, sap què li dic, senyor Eduard? Com que avui anem una mica juntos, ja li explicarem detall tot el que passarà a la Festa Major.
Tenim per la Festa Major d'aquí un parell de setmanes.
Sí, m'he d'estudiar els 250 actes aquests.
N'hi ha molts, n'hi ha molts.
I escolti, parlant d'actes, podríem explicar una mica l'agenda, el que es preveu. Parlem-ne una mica, a veure què hi ha.
Escoltem-ho,
a veure.
Ara ja ets allà, no et vaig avisar, et vas oblidar aquell mocador amb la teva...
Doncs tenim a Vall d'Oreig, que van fent coses, i allà la Judit Nederman, que és aquesta veu que escoltàvem, que fa un concert en el Castell de Canals. Que això ho hem de buscar-ho, la gent que ho busqui, perquè si entren a la EMD... A la EMD, l'entitat municipal descentralitzada.
Això aquí al costat, això a Vall d'Oreig.
Doncs això veurà exactament el què. I jo vull avançar-me també perquè hi ha a la Casino de la Floresta el diumenge a les 8 de la tarda comença una cosa que en diuen Ritmes del Casino. I actua un duet, que és una noia que es diu, us fa dir, B.B. Face Nurf.
Mare meva. BB Face.
I hem acabat el dimecres. El dimecres 17, que tindrem la primera al Casas del Monestir amb Gerard Calet i Amparo Lacruz, violoncel, i Andreu Riera, piano, que és romanticisme.
Es posa bé, això, a les nits d'estiu, oh, eh? Música allà al claustre...
Se sent molt bé, oh, i a més a més està molt còmode i a vegades inclús molt fresc, massa.
Oh, sí.
Despedim-nos.
Despedim-nos, que
fins
venen moltes
dijous,
coses.
Fins al dijous vinent.
Vinga.
Vinga.
Fresca.
Adéu.